Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Carles Puigdemont reuneix el seu grup parlamentari avui a Berlín després que el Tribunal Suprem hagi obert la porta a reclamar-lo per sedició. Els arguments de la sala d'apel·lació qüestionen la justícia alemanya pel seu concepte de violència i vaticina una massacre l'1 d'octubre. Si s'hagués augmentat la presència policial plegaran, sense dubte, la trobada d'avui del seu grup parlamentari. És un dels temes que posaran a sobre de la taula. El doctor en dret i coordinador del col·lectiu Praga, Josep Vila Sojana, ho ha valorat aquest matí en declaracions a la xarxa, sobretot el que fa a la interlocutòria que ha qualificat de sorprenent. Així s'ha expressat.
Insisteixen en que hi ha hagut violència, per tant, insisteixen que hi ha hagut rebel·lió, però que el tribunal alemany no s'ho ha llegit prou bé. És a dir, no ha entès bé el que se li deia, segurament. Això és el que li estan dient d'una manera gairebé ofensiva, perquè els alemanys han pogut llegir perfectament tot el que nosaltres també vam poder llegir. Ells ho vam haver llegit en alemany, nosaltres hem llegit en castellà.
Vila Sojana també qualifica de molt preocupant que el Suprem entri a fons en tota mena d'indicacions que seran per a ell el que hauran de justificar els que estan en presó preventiva. Anem ara fins a Ponent. Finalitzades les actuacions de recuperació de la llera del riu Sió a l'Urgell i la Segarra, que han consistit en l'eliminació d'elements invasius i també la implantació d'espècies autòctones, el projecte obre ara les portes a un nou atractiu turístic. Vicenç Berman, Ràdio Rosselló, amplia'ns.
Bon dia. El projecte anomenat Recuperació dels Sistemes Naturals del riu Sió s'emmarca dins de les mesures compensatòries de la xarxa de distribució del Segarra-Garrigues i ha consistit en la plantació d'espècies autòctones de la zona per afavorir la biodiversitat i, per altra banda, en l'eliminació de diversos elements invasius, com són espècies exòtiques, esllavissades i rizomes. Joan Borrell ha estat l'encarregat de la recuperació dels sistemes naturals.
El que fem amb aquestes mesures correctores és intentar, per un costat, eliminar aquestes exòtiques com la canya i, per l'altre costat, plantar, a través de mesures de bioenginyeria, sobretot, espècies que li corresponen autòctones.
L'alcaldessa de Torrefeta, Flora Jacques, pensa que ara es poden engegar iniciatives turístiques.
Ens agradaria als alcaldes del Sió, si en algun moment poguessin fer una actuació a nivell turístic i es recuperar, doncs, aprofitar el recorregut del Sió, doncs, per fer una via verda, per fer caminades o anar en bicicleta.
En els pròxims mesos es faran les mateixes actuacions a la llera del riu Ondara, al seu pas per Tàrrega i altres nuclis de l'Urgell.
D'altra banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat un ajut de gairebé 280.000 euros al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per desenvolupar diverses actuacions. Coneguem-les. Ràdio La Vall i Toia Sansa.
Bon dia. En concret, al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa se li han adjudicat 279.392 euros per finançar principalment actuacions per a la restauració, la conservació i la millora dels espais naturals, els hàbitats i les espècies. Amb l'ajut també es vol potenciar l'ordenació dels usos públics i les infraestructures vinculades a aquests usos i les accions de difusió i coneixement del territori, la divulgació del coneixement i la sensibilització en relació a la gestió i conservació del parc natural. L'ajut, atorgat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, s'ha donat en el marc d'actuacions als espais naturals protegits de Catalunya, que compta amb un import total de 4,5 milions d'euros. El programa es cofinança amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, el FEDER, de manera que el departament assumeix un 57% de l'import global i Europa, mitjançant el FEDER, el 43% restant.
És tot aquesta hora, ho deixem aquí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio La Scala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Ara, no teníem, és que no teníem comencem malament, però ho arreglarem. No teníem el botó engegat. Tornem-hi, com si no hi hagués res. Toma dos. 11 i 6 minuts, molt benvinguts a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Comencem aquest magazín que els acompanyarà des d'ara fins al punt de la una, dues hores que esperem que siguin d'entreteniment. Avui, 18 ja d'aquest mes d'abril, un dia primaveral, si ja podem dir-ho, i inclús el podem posar en majúscules, si volen, i tot, perquè podem dir ja ha arribat la primavera? De moment sembla que sí, sí quedarà. Esperem que sí sigui, que ja vagi fent el temps que tocaria, però sempre hi hem de posar aquest en pro, tal com sona així, en pro, entre cometes, perquè estaria escrit, potser no seria correcte, però pot passar alguna cosa. De pluja pot ser que encara n'arribin. No sé si ja baixades de temperatura d'aquestes de vegades tan brusques que un dia estàvem tal com avui i l'endemà entrava una tramuntana o entrava una pluja i feia una baixada de temperatures. Bueno, tot això, com que anem seguint dia a dia amb el temps, estarem a la White i irem informant del que ens vagi explicant en Sergi Corral a través del seu blog i també a través de la crònica que es fa dintre l'informatiu, el temps per la meteo. Com no, també serà el dia que tenim continguts com aquests. Després del temps, el resum de premsa per a l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí, l'Helena, la Thaís i l'Oriol. Felicitarem a Sants i aniversaris. Parlarem de notícies, encara estem en època de Setmana Santa, vol dir que no tindrem encara la de fa un any, sí que tindrem la de fa 5, i avui és dimecres, i el refrany o frase del dia ens la porta en Víctor Pàmies des del portal Festa Festa. Traurem l'aigua clara? Espero que sí. Espero que la Montse Hidalgo, amb la seva secció, tregui l'aigua clara del tema que proposa avui, que és una entrevista amb el doctor Jordi Clarimont, cap de la Unitat Genètica en Malalties Degeneratives de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau. I la Cristina Cantal, com cada dimecres, ens presenta un emprenedor, emprenedora o un grup d'emprenedors, aquelles persones que han decidit del que els agrada o buscar una alternativa a la feina que tenien, canviar de feina, buscar una alternativa i fer una cosa que els agradava i que això els hi ha anat bastant bé. Avui toca a Marc Bernatallada, que és un emprenedor de 29 anys i és un dels creadors de Wunderkammer. Wunderkammer. És complicat, posen els noms complicadíssims. Teatre, Wunderkammer Teatre, una companyia que ha portat l'obra La Lliçó a dalt dels escenaris i que es podrà veure aquesta representació els dies 20 i 21 d'abril a Cooking Girona. Wunderkammer, veurem com ens ho explica la Cristina Cantal, a veure, jo ho llegeixo així, tal com ho veig, però aviam quina pronunciació hi té. Molt bé, tot això serà el que tindrem per aquesta primera hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, la primera hora d'aquest magazín, fins al punt això de les 12, després ja començarem la segona hora de 12 a 1. I si hem de començar, ho fem, com sempre, pel temps. Actualitzant dades, actualitzant valors, comencem mar endins. No, mar endins no, terra endins, ran de mar. Mar endins, no sé si trobaríem una estació meteorològica al mig del Mediterrani. I podria ser, i tant que podria ser. Però bé, el que tenim aquí, la de referència, és ran de mar. Comencem per terra endins, la de la Closa del Llop, que ens diu que hi ha una temperatura actual de 20 graus en set, una humitat del 57% i la sensació tèrmica igual a la temperatura. Portem ja dies que la cosa no canvia. No hi ha diferència entre la temperatura de sensació i la temperatura real. I si anem arran de mar, a l'estació del Club Nàutic, avui sí que hi ha variació, 19 graus en 9, tampoc és que n'hi hagi gaire, i a la humitat del 63%. Bé, doncs aquestes són les temperatures, tant per una banda com per l'altra. Acabem aquesta primera secció amb la previsió que ens porta en Sergi Corral i que ens diu que avui tindrem un cel serè tot el dia amb un panorama plenament assolellat. També ens diu que a migdia i a tardes es pot anar atensant cap a la costa aquesta boira que s'ha format mar endins. L'ambient serà molt temperat a migdia. Si arriba a entrar boires, la boira aleshores es farà més humit i fresc. El vent. Hem començat amb un mestralet molt fluix de matinada que ha anat calmant. Ara migdia dominarà la marinada de llevant a Xaloc. Es mantindrà a la tarda fins a desaparèixer el vespre i la nit. I la mar arreixada durant tot el dia. Això per avui. Anem ja a dijous. Demà dijous, dia 19, el cel serà tot el dia amb aparició d'algun banc de boira litoral en qualsevol moment de la jornada. Panorama temperat i plàcid, però si entra boira serà clarament més humit, quasi amb repetició del que pot passar avui. El vent, calma de matinada, en gregalè fluix, força 1-3 a les hores centrals del dia. El vespre tornarà a calmar. I la mar, arrissada durant tot el dia. I per acabar, 13 graus són nols de la temperatura de l'aigua del mar. Bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i és aquell moment del resum de premsa. Les persones que encara no hagin anat a buscar el diari, i hagin d'anar-hi, tinguin la intenció de fer-ho, o tan sols per aquells que els agrada saber el que porta la premsa en general. Tot això ens ho explica l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí, en aquest resum de premsa.
Diari, segon pas pel quiosc d'aquest matí, repassa el contingut de les portades, el contingut de la premsa, explicades ja les del territori, la premsa local i comarcal. Ens hem de fixar ara en la resta de publicacions, les d'àmbit generalista. Tais Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
Avui totes les capçaleres, sense excepció, obren edició amb les crítiques del Tribunal Suprem a la Justícia Alemanya i per no haver acceptat el delicte de rebel·lió que s'imputava Carles Puigdemont. Arrenquem recorregut al diari La Vanguardia,
que titula dura crítica del Suprem al Tribunal Alemany per negar la rebel·lió. El Suprem pregunta quina seria l'acusació si hagués passat en un land.
La fotografia de portada, però, està dedicada a una compungida, Cristina Cifuentes.
I a peu de foto, una frase textual de la presidenta madrilenya: jo, sincerament, no vull aquest màster. I per tancar la primera pàgina, La Vanguardia ha triat un tema d'economia. L'FMI eleva el creixement d'Espanya i minimitza l'efecte de la crisi catalana.
L'Ara també obre portada assegurant que el Tribunal Suprem qüestiona la justícia alemanya.
Segons el magistrat, si qui es rebel·la és un govern, no cal que existeixi violència física. La sala d'apel·lacions dona suport a Pablo Llarena, però obre la porta a rebaixar la causa a sedició. També llegim un article del conseller d'Exteriors, Raül Romeva, on diu que no va dubtar a l'hora de prendre la decisió. Sí, la presó podia i, de fet, havia de formar part de la nostra lluita pacífica i democràtica, cita textual. Fotografia de portada de l'Ara per a Raúl Castro, que justament avui conclou la seva etapa com a president després de 12 anys al poder. I a peu de foto hi llegim "Acaba l'era Castro", a la imatge una tanca publicitària amb el líder cubà i el lema "Si se pudo, si se puede, si se podrá".
Tercera portada del matí, portada del Punt Avui. El titular d'entrada és "El Suprem carrega contra Alemanya per Puigdemont".
La sala penal de l'alt tribunal espanyol aprofita un recurs de Jordi Sánchez per esbroncar la justícia germànica. Diu que si els fets haguessin passat en un land no hi hauria una sentència simbòlica i atribueix als jutges falta de rigor.
Però la fotografia principal és per al món dels esports i per al partit que ahir disputava el Barça partit de Lliga contra el Celta Balaïdos amb resultat d'empat a 2.
I titular un punt més a Balaïdos.
I tanquem recorregut i repàs a la premsa generalista amb el periòdico que encapçala la portada titulant que el Tribunal Suprem matisa la violència de l'1 d'octubre davant Alemanya.
Busca l'aval germànic al·legant que la força va ser secundària perquè el govern tenia el poder. I afegeix que la sala obre la porta a adaptar la causa per reclamar Puigdemont pel delicte de sedició.
La fotografia del periòdico de la portada d'aquest rotatiu és pel campament de Plaça Catalunya, que hauria arribat al seu punt final.
Ada Colau, l'alcaldessa, ha decidit expulsar indigents i independentistes.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I després del que ens han explicat l'equip de notícia, l'edició Matí, l'Helena, la Thaís i l'Oriol sobre la premsa general, és aquell moment que anem a felicitar a tothom que sigui el seu sant, el seu aniversari, i parlarem de notícies i també el refrany del dia que ens el porta avui a Víctor Pàmies. I comencem per el Santoral, a qui hem de felicitar avui, dia 18, dimecres, Sant Perfecte, Sant Antia i Sant Eleuteri. Bé, doncs felicitats a tothom que avui celebri el seu sant, com felicitats als que avui celebrin el seu aniversari. I abans de passar als aniversaris, sempre tenim el sant del dia, Sant Perfecte, Sant Perfecte de Còrdoba, que va ser un prever i màrtir, era coneixedor de l'idioma àrab, en néixer durant el califat d'Omeia. Va servir a la basílica de Sant Iscle a Còrdoba, però va ser empresonat i degollat pels sarraïns el 18 d'abril de 850 per combatre la doctrina de Mahoma. I ara sí, aniversaris. Avui hem de felicitar a tots els oients, com ho fem cada dia, desitjant-los que passin un bon dia. I també avui és l'aniversari de la cantant, una de les primeres de l'Operación Triunfo, de la primera edició, com és Núria Fergó, que en fa 39, l'actor James Wood, que en fa 71, i l'entrenador actualment de la Unió Deportiva Les Palmes, que cada vegada que hi ha una roda de premsa no deixa indiferent a ningú, perquè és d'aquells homes que diu el que pensa sense pèls a la llengua, és en Paco Gémez, que fa 48 anys. Tot i que el seu equip ho té difícil, molt difícil, per aguantar a la primera divisió, està a la zona de descens i sembla que les coses no li acaben de sortir gaire bé. Bé, i anem a notícies, com ja hem dit. Ara fa un any no hi havia informatiu, estàvem en època de Setmana Santa, però sí que ara fa 5, una de les notícies que es parlava era que la Fundació Salut Empordà continuarà gestionant el CAP de l'Escala. Recordem que parlàvem setmanes enrere que hi havia aquella disputa amb l'empresa Eulen, que en principi s'havia adjudicat a gestionar el Camp de l'Escala, i va haver-hi recursos i finalment a Salut Empordà va continuar, perquè de fet ja ho feia, abans que es posés a subhasta va continuar gestionant, i fins ara el CAP, el Centre d'Atenció Primària de l'Escala. Bé, per acabar, el refrany del dia ens el porta Víctor Pàmies.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Llops amb llops no es mosseguen. Aquesta dita ens recorda que el corporativisme és molt arrelat entre nosaltres. Hi ha professionals d'àmbits ben determinats que no s'enfronten per res del món. I si no, vegeu que el que el metge esguerra ho tapa la terra. I aquella actitud de coherència i sentit comú que hauria de ser un valor ben positiu i valorar-lo, quan esdevé una tapadora del que fan altres iguals que tu, de protecció d'una casta i d'un statu quo establert, doncs ja no ho veiem amb tan bons ulls, sinó més aviat tot el contrari. La lleialtat, com a valor, ha de tenir uns límits establerts, i la ratlla o la frontera que ens porti a traspassar-los ha de ser delimitada per la llei i la justícia. Llops amb llops no es mosseguen.
Aquesta era la frase o refrany del dia que cada dilluns, dimecres i divendres ens porta Víctor Pàmies, expert amb el refranyer i amb les frases fetes o les dites, sobretot amb aquesta secció que té, que ens els explica també, dites i refranys des del portal Festa Festa. Bé, continuem, i ara ja sí que és aquell moment que ens toca obrir l'ampolla musical d'aquesta música gran reserva que sempre ens va bé per maridar musicalment una secció amb l'altra. Sempre comencem amb aquestes tres primeres, el temps, el resum de premsa i sants i aniversaris, i abans de passar a les següents, és aquell moment que hi posem música. Avui ballarem a ritme de rumba. I començarem amb els Gypsy Kings. Aquests senyors es van fer popular, sobretot, amb aquest tema, amb aquest Volare, que el van versionar a ritme de rumba. Va ser una plataforma bona de llançament per aquest grup de la Catalunya Nord, els Gypsy Kings, gitanos d'origen català, establerts a Perpinyà, i que, bé, versions a part d'aquest Volare, també recordem aquell famós hotel California, es van obrir camí dintre el món de la cançó, fent inclús recitals a llocs tan importants com l'Òpera Royal de Londres. Escoltem aquest Volare.
Penso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de provecho.
La versió rumbera d'aquesta cançó tan i tan popular, el Neil Blue di Pinto di Blue, que tothom l'ha titulat, o tothom li ha inclòs el títol de Volare, perquè bé, de fet l'original era un pèl massa llarg i crec, i suposo que el Volare era un xic més curtet i anava més bé. Bé, continuem matins en xarxa el més calent a l'Aigüera i ara sí que és aquell moment que intentarem treure l'aigua clara amb el que ens explicarà avui la Montse Hidalgo. Una entrevista amb el doctor Jordi Clarimont, que és cap de la Unitat Genètica en Malalties Degeneratives de l'Hospital de Santa Creu i de Sant Pau.
Continguts en xarxa. L'aigua clara amb Montse Hidalgo.
La lluita contra l'Alzheimer està plantejant una batalla a nivell global. Les investigacions per descobrir per què es produeix s'intensifiquen a tot el món. I una prova de tot això és la reunió d'experts europeus celebrada fa pocs dies a l'Hospital de Sant Pau a Barcelona. Avui volem treure l'aigua clara sobre en quin punt es troben els treballs per descobrir les bases genètiques de la malaltia de l'Alzheimer. Saludem el doctor Jordi Clarimont, ell és el cap de la Unitat Genètica en Malalties Degeneratives de l'Hospital de Sant Pau. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada, doctor.
Gràcies a vosaltres.
Moltes vegades parlem de manera negativa quan ens referim a la globalització, però en el seu cas, vostès fan pinya a nivell global per investigar i això cal posar-lo en valor. Investiguen junts, per tant sumen, es reuneixen a distància. Estem davant de grans passos per anar més lluny i sobretot per anar més ràpid?
Doncs mira, sí, estic totalment d'acord amb tu. En aquest cas la globalització és positiva, no? Pensa que en aquesta reunió han vingut unes 40 persones de 12 països europeus i a més s'ha fet en streaming, amb la qual també s'ha connectat gent, suposo, per cas d'Austràlia, no? I és que només amb la col·laboració es pot arribar a esbrinar coses tan complexes com és l'arquitectura genètica de la malaltia d'Alzheimer en aquest cas, no? Aquesta reunió doncs, ha sigut a dos dies, com bé saps, i en cada dia s'ha parlat d'un projecte diferent, però que té el mateix objectiu que és, com deia, trobar les bases genètiques d'aquesta malaltia.
En quin projecte o en quins projectes internacionals s'estan treballant?
Nosaltres, dintre de la unitat, aquí al Sant Pau, estem en molts consorcis internacionals, no? Perquè és l'única manera d'avançar. Per exemple, estem en consorcis internacionals d'altres demències, com per exemple ho és la demència frontotemporal, o la demència per cossos de Lewy, també doncs, aquí, dintre del grup de memòria de la unitat, doncs, també hi ha un projecte molt en actiu, molt potent en la síndrome de Down, etc. És a dir, nosaltres bàsicament estem fent coses per nosaltres, però també estem col·laborant contínuament, no? Perquè entenem que ja no només és a nivell local o nacional, sinó que és a nivell internacional l'única forma d'avançar. I bàsicament jo diria que la gran majoria de coses que fem és molt amb col·laboració amb altres centres d'arreu del món, no?
No sé si és massa aviat, és massa prematur parlar de conclusions, parlar dels primers resultats, doctor?
Sí, a veure, en aquesta reunió bàsicament ha sigut una posada al dia de l'estat en el que es troben els dos projectes, no? Aquests són projectes que van començar ja fa més d'un any i es comencen a tenir doncs, moltes dades acumulades, algun resultat molt, molt preliminari, que no m'atreviria ni a comentar, perquè no ens l'hem de creure i, per tant, s'han de replicar i s'han de fer molts estudis. Però, bàsicament, més que per resultats definitoris, la reunió ha servit una mica per posar en comú tot el que hem sigut capaços de fer, no?, entre tots. I, doncs, bueno, la reunió del dilluns és una reunió on es va posar en comú un estudi on es fa un rastreig del genoma, i el dimarts ha sigut una reunió on s'ha posat en comú una seqüenciació massiva de genomes, no? Això, doncs, són dos enfocaments diferents de contestar la mateixa pregunta.
S'investiga sobre persones sanes, però cada cop sentim a parlar més de les investigacions que es fan sobre persones que ja tenen un diagnòstic d'Alzheimer. I crec que en aquest terreny ja s'ha fet feina. Penso que ja tenen seqüenciat 18.000 genomes de malalts d'Alzheimer. És una xifra molt gran. No sé si és la suficient o caldria més. Ens pot explicar què fan?
Em fas la pregunta al milió. No ho sabem ni nosaltres si és la suficient, no? Perquè hi ha hagut molt debat sobre això. Sí, efectivament, nosaltres a Europa, dintre del Consorci Europeu, tenim uns 8.000 genomes seqüenciats i llavors també fem ús d'una sèrie de genomes, en concret uns 10.000, que venen d'Estats Units, no? Aleshores, els hem juntat tots i a partir de tota aquesta quantitat tan gran de genomes seqüenciats estem intentant trobar, doncs, fer les anàlisis, no? Encara, ara, ja et dic, no sabem si aquesta mostra, que és la més gran mai estudiada a nivell genètic en la malaltia d'Alzheimer, no sabem si serà suficient. De fet, tenim els nostres dubtes, no? Fins quin punt aquesta mostra, que sembla enorme, doncs, que ho és, eh? Però que fins quin punt hi ha prou informació per realment esbrinar què està succeint, no?, a nivell genètic en aquesta malaltia. Però, bueno, és un pas i pensa que per cada... De fet, quan jo dic que hem seqüenciat genomes, el que s'ha fet s'ha seqüenciat un 1% del nostre genoma, però si aquest 1% és del poc genoma que entenem, no?, perquè és la porció del genoma que codifica per proteïnes. Aleshores, el que hem fet ha sigut seqüenciar l'1% d'aquest genoma amb tota aquesta quantitat de subjectes, no?, la meitat pacients i la meitat eren gent sense la malaltia. I més que per seqüenciar, el que ens interessa és entendre la variabilitat genètica que hi ha dins d'aquests genomes. Pensa que cada vegada que seqüencies aquest 1% del genoma, encara que en sembli poc, acaba resultant en unes 20.000 variants, no? Si jo et seqüencies el 1% del teu genoma, doncs jo em trobaria 20.000 variants. Si això multipliques per 19.000 genomes, doncs imagina't la quantitat de variabilitat que tenim que analitzar, no? I ara estem en aquest punt, no? De que estan seqüenciats, han passat una sèrie de filtres de qualitat i ara, doncs, estem mirant a veure com podem analitzar-los, no? Que ja estem analitzant-los ja, però com podem fer una anàlisi global potent i realment que sigui... que ens doni una resposta clara sobre què ens estan dient aquests genomes.
L'objectiu, aleshores, és saber exactament què és el que passa, és a dir, si tenim una predisposició genètica o si hi ha alguna alteració genètica que desenvolupi la malaltia?
Més enllà del que tu comentes, l'objectiu és entendre les bases biològiques de la malaltia d'Alzheimer, no? És a dir, si jo trobo una variant genètica d'un gen X que sé que està relacionada amb el risc de patir la malaltia, això vol dir que aquest gen estarà implicat en la malaltia. I conèixer això, entendre això, és molt important, no? Perquè ens està donant moltes pistes dels fonaments biològics d'aquesta malaltia, no? Perquè, si no, ens trobaríem només amb l'estat final de la malaltia. La idea és entendre molt les bases moleculars de la malaltia per poder realment fer-hi front, no? Fer-hi front, doncs, amb noves teràpies, etcètera, no? I, per tant, en el punt que ens trobem ara és entendre... Més que per la susceptibilitat genètica, que també, sobretot, és per entendre les bases biològiques d'aquesta malaltia.
Vivim més anys, però volem viure'ls amb salut. L'Alzheimer serà una malaltia que podrem prevenir, podrem tractar, podrem curar aviat?
Sí, bé, de fet, ja fa molts anys, o els últims anys, sobretot, hi ha molt esforç dedicat a això que comentes, no? En aquest moment hi ha molts assajos clínics en marxa i aquests assajos clínics, no tots ni molt menys, però una part important d'ells, doncs, és la famosa vacuna de l'Alzheimer, no? Són assajos clínics, doncs, que com a objectiu el que tenen és eliminar una proteïna, no? Doncs que s'acumula en els cervells dels pacients amb la malaltia, no? Aleshores, si això acaba sent positiu, i tots esperem que sí, doncs, si algun de tots aquests estudis, doncs, acaba tenint donant resultats positius, evidentment, això, doncs, haurem de però això són anys, però bueno, que en principi, si això és possible, doncs, s'haurà d'intentar doncs, anar tractant els pacients d'una altra manera de la que es tracta actualment, no? I ara és una mica l'objectiu que es té, no? Però ara, clar, tots estem una mica a la guaita esperant a veure quins resultats acaben tenint tots aquests assajos clínics que estan en marxa del moment.
A diferència d'altres malalties que ja fa molts més anys que són prevalents entre nosaltres, tenim la sensació que l'Alzheimer és una malaltia que coneixem des de fa pocs anys, però que s'investiga i s'hi treballa des de fa relativament poc. Són vostès optimistes a l'hora de fer balanç del període de temps que necessitaran per trobar aquestes bases genètiques de l'Alzheimer i posar-li fre, posar-li fi?
Sí, a veure, més que sí, jo penso que ara estem una mica a la fase del fre, no? I que ja seria molt, posar-hi fre, doncs, al curs natural de la malaltia. Jo penso que ara hi ha un cert grau d'optimisme i penso que és realista, no?, ser optimista amb això en aquests moments, perquè amb els últims anys la veritat és que s'ha avançat moltíssim, entenem molt millor aquesta malaltia, tot i que ens queda molt per fer, però sí que l'entenem molt millor, no?, i això ens fa ser una mica optimistes, jo crec. En quant a terminis, no m'atreviria a dir-te una data, ni molt menys, no?, però sí que jo, així com abans pensava més a llarg termini, jo ara potser pensaria més a mig termini, no? Tampoc ja dic l'any que ve ni l'altre, però jo penso que ara sí que estem en un moment que podem ser prou optimistes i realistament parlant, doncs que a mig termini podem tenir alguna cosa que ens ajudi a modificar el curs natural de la malaltia.
Parlaven al principi d'aquesta conversa d'aquesta batalla global contra l'Alzheimer amb investigacions. Quanta gent hi està treballant?
Fixa't, mira, a Estats Units estan incrementant el pressupost per recerca en Alzheimer amb 400 milions de dòlars anuals, i en aquests moments estan de l'ordre de gairebé 1.000 milions de dòlars només invertits en la recerca d'Alzheimer. En canvi, a Espanya, doncs, bueno, la realitat és que l'acció estratègica en salut d'aquest any doncs, té un pressupost de 115 milions d'euros. No? Acció estratègica en salut vol dir tot, vol dir neurologia, vol dir oncologia, vol dir infeccions, i el pressupost és de 115 milions. No? Aquí no tenim cap pla estatal per combatre l'Alzheimer, no tenim una inversió clara cap a l'Alzheimer, és a dir, tot això dificulta moltíssim. Dit això, també és veritat que nosaltres que ens espavilem, no? Les circumstàncies fan que ens espavilem molt i bueno, que estem dintre del mapa i anem fent coses molt interessants, però sí que és veritat que està infrafinançat, segur. No hi ha dubte que estem infrafinançats. La recerca en general i en concret doncs, també la malaltia d'Alzheimer, com no.
Avui hem posat en valor la feina que es fa, entre d'altres, des de l'Hospital de Sant Pau. Agraïm al doctor Jordi Clarimont, cap de la Unitat Genètica en Malalties Degeneratives, que ens hagi donat aquestes explicacions. Moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I després de treure l'aigua clara, que suposo que l'haurem tret amb l'entrevista al doctor Jordi Clarimont sobre aquestes malalties genèriques i degeneratives, anem a la música, tornem a versions a ritme de rumba, aquesta vegada amb els Manolos, juntament amb Omar Sosa. És l'últim treball discogràfic, els Manolos, i varen tornar, han gravat un treball discogràfic, Manolos suben a l'escenari amb moltes col·laboracions, com Ojos de Brujo, com per exemple Manuel Fuentes i Queco Novell, en Paret, Victoria Abril, el Sevilla, bé, Gertrudis, tota una sèrie de cantants que doncs, van col·laborar amb aquest últim treball dels Manolos amb aquest Strangers in the Night, aquest tema de Frank Sinatra versionat a ritme rumbero per als Manolos amb Omar Sosa.
Changing glances, wandering in the night. What were the changes? We'd be shot in love before the night was through.
your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. The strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. After the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. Dos extraños son los que se quieren, dos extraños son los que se aman, dos extraños son bajo la noche azul. Ay, dos extraños son los que se buscan, dos extraños son los que se pierden en la oscuridad de una noche azul. Ay, dos extraños son los que caminan allá en la oscuridad, andando por la calle y buscando un nuevo amor. Y no estabas tú. Lo que quiero yo es que vuelvas y no pienses más en ello.
Los Manolos, juntament amb Omar Sosa, amb aquest Strangers in the Night, la seva versió rumbera, com diverses cançons han fet els Manolos. També recordem aquell Oh My Loving, i també una versió rumbera de la manera El meu avi. La Cristina Cantal cada dimecres ens presenta un emprenedor, una emprenedora o bé uns emprenedors en grup. Aquesta vegada és en Marc Bernatallada, un emprenedor de 29 anys i és un dels creadors de Wonderkammer, ja ens ho he dit bé, teatre, una companyia teatral que ha portat l'obra La Lliçó a dalt dels escenaris i que es podrà veure els dies 20 i 21 d'abril al Cowkin Girona. Més detalls, la Cristina Cantal.
Continguts en xarxa.
local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la xarxa de comunicació local, amb Cristina Cantal.
Marc Bernatellada és un emprenedor de 29 anys i és un dels creadors de Wunderkammer Teatre. Descobrim primerament el seu recorregut.
Jo vaig estudiar audiovisuals i multimèdia i he treballat de dissenyador gràfic i treballo en una empresa de videojocs. I paral·lelament, durant aquests anys, també vaig estudiar graduat en art dramàtic i a partir d'allà doncs, sí que va començar la meva passió pel teatre i arrel d'això doncs, vam acabar formant tres persones a la companyia.
L'emprenedor ens detalla com va sorgir Wunderkammer Teatre.
Som la Gemma Capella, la Carme Val i jo, que formem la companyia. I la Gemma i jo sí que havíem estudiat el mateix curs del Galliner de graduat en art dramàtic i la Carme feia un o dos cursos més i ens vam conèixer doncs, fent diversos projectes al Galliner i pels voltants, projectes teatrals. I en acabar els estudis, doncs, els tres teníem ganes de muntar alguna cosa, intentar crear el nostre projecte. I cap a finals de 2015 o cap a 2016 vam crear el nostre primer muntatge teatral, que és La Lliçó.
I per què vareu escollir aquest nom?
Wunderkammer ve de l'alemany, és una paraula alemanya que vol dir cambra de les meravelles, i va sorgir quan ens estàvem investigant sobre buscant referències per La Lliçó, per aquesta la primera obra que hem fet, que una cambra de les meravelles és una mica un precedent del museu actual, d'aquelles cambres on hi havia col·leccions d'objectes preciosos i exòtics. Buscant referències per això, per l'ambientació de l'obra, ens va venir aquesta paraula, aquest món de meravelles, que també ens agradava com a concepte per la companyia. No? Petites joies teatrals, com és La Lliçó, que és una obra petiteta que ens agrada molt, doncs que formi part del nostre Wunderkammer.
En Marc Bernatellada ens explica què és Wunderkammer Teatre.
És una companyia que som tres persones, que hem fet una obra recentment, un projecte d'intentar tirar endavant la nostra companyia professional. Un cop hem acabat els estudis i estem ja orfes no, del Galliner, que és l'escola on vam estudiar, i tenim doncs, la idea això de tirar endavant diversos projectes teatrals. De moment anem a poc, estem amb el primer i veurem com continua.
La Lliçó és la primera obra que la companyia ha portat a escena. Descobrim-ne tots els detalls.
La Lliçó és una obra de teatre escrita l'any 1951 per Eugen Ionesco, un dramaturg romanès. Ionesco és un dels clàssics, un dramaturg clàssic del teatre de l'absurd, tipus Beckett, està a l'alçada d'això de Beckett. Costa de fer una sinopsi perquè té molt a veure, com amb totes les obres de l'absurd, amb jocs de paraules, amb girs verbals, amb espirals del propi llenguatge. Però La Lliçó, bàsicament, va d'un alumne que rep classes particulars a casa d'un professor. I també hi ha la criada del professor, que està per allà, i explica una mica doncs, això, la possibilitat o impossibilitat de comunicació entre els personatges.
En Marc Bernatellada ens explica com han viscut la preparació d'aquesta obra.
Un professor ensenya unes lliçons de diverses matèries a un alumne, no? I, clar, aquestes matèries estan a dintre del cervell del professor i amb un ordre molt peculiar, no? Vull dir que a vegades una mateixa cosa al cap d'una estona o un llistat de conceptes l'explica diferent, l'ordena diferent, o hi ha moltes vegades que en tota l'obra els tres personatges tenen petits trossos de text que s'assemblen bastant i que a vegades és molt fàcil doncs, entrar en bucle, però juga amb això. O sigui, Ionesco el que feia era una mica com els cubistes o els dadaistes amb la pintura, no? de fragmentar el llenguatge i de fer doncs, aquests jocs girs verbals i girs mentals que a l'hora de portar-ho a terme doncs, era divertit, però ja vam anar portant bé, però a vegades feia patir, perquè és molt fàcil relliscar i dir, ostres, ara m'he saltat un tros o ara torno enrere i com ho salvem, això, no?
Descobrim ara quan van estrenar La Lliçó i on la podrem veure pròximament.
La vam estrenar ara farà un any a La Planeta, a la sala La Planeta aquí a Girona, i bueno, per temes d'agendes laborals i per altres projectes que tenim no l'hem pogut fer fins ara, que farà just un any, que el tornarem a fer al cap d'això d'un any exacte, i la farem això, el Cooking Girona, que el Cooking és, bueno, és un coworking cooperatiu on jo treballo, i hem tingut la sort de que, bueno, poder estar des de dintre, hem pogut preparar molt bé els dos bolos per als dies 20 i 21, i de fet ja podem estar, ja estem treballant en l'espai aquest, en l'espai del Cooking.
I qui forma l'equip de Wunderkammer Teatre?
Principalment els intèrprets som la companyia, la Gemma, la Carme i jo, i després, per fer aquest primer muntatge, vam dir-li a la Cristina Cervià, que havia sigut una professora nostra en el Galliner, i que ja havíem treballat amb ella, i ens agradava molt la seva visió a l'hora de muntar projectes. I això, la Cristina Cervià és la directora, després vam tenir de disseny de llums i de so a Lluís Rovirola, que també havíem coincidit amb altres projectes i teníem, doncs, molt bon rotllo, i ens agradava molt la seva manera d'enfocar el projecte. I després, paral·lelament, totes les altres feines de producció, sonografia, això ha sigut Wunderkammer Teatre, o sigui, és a dir, els membres de l'equip.
L'emprenedor ens explica una anècdota viscuda amb la seva companyia de teatre.
Preparant l'obra, a les persones que ja la coneixin sabran que la lliçó és un text una mica peculiar, no? que a l'hora d'estudiar-lo, per exemple, el personatge del professor, que és el que faig jo, té molt de text i no sempre lògic o d'una lògica que a nosaltres ens sigui fàcil. I, en canvi, per exemple, els altres personatges, l'alumne que la interpreta la Gemma, un altre tipus de paper, però, per exemple, hi ha una frase que el repeteix 34 vegades igual. I, en canvi, el professor en diu moltes de diferents i té molt de text. I, en canvi, per exemple, la Carme, que fa de criada, la Maria, gairebé no té text. I l'anècdota seria com hem gestionat els actors tot aquest diferent tipus de text, no? A l'hora d'estudiar, d'entràvem amb... de que a vegades tornàvem a començar al començament, bueno, tornàvem a escenes anteriors, i ha sigut una obra complicada de muntar, en aquest sentit.
En Marc Bernatallada ens exposa quina és la filosofia de Wunderkammer Teatre.
Anar trobant petits textos, projectes que ens interessin, com et deia abans, petites joies, no? Objectes meravellosos, que en aquest cas hem trobat la lliçó, que ens agrada molt. I la idea és això, anar buscant petites coses quan sorgeixin, o sigui, tampoc els estem buscant un nou projecte, però si ens sorgeix o descobrim un nou text o una nova idea, doncs intentarem portar-la a terme.
I quin és el tret diferencial de la vostra companyia?
Un tret diferencial de Wunderkammer seria, doncs, això, la manera en què triarem, o de moment hem triat el text, els textos o els projectes, perquè, per exemple, la lliçó, malgrat ser un clàssic, és una obra que, per exemple, a França, que és on la vam descobrir, és una obra molt habitual i molta gent de teatre, diguéssim, la coneix, però aquí, per exemple, no. O sigui, ens agrada aquesta cosa de trobar textos que no són gaire coneguts, per exemple.
Descobrim ara com veu en Marc Bernatallada el futur del seu projecte.
Intentant trobar més bolos i llocs on poder representar, però com et deia, ja et dic, ho fem bastant amb la calma, no? Tampoc ens pressionem, perquè compaginar sempre una altra feina amb un projecte que surt bastant per amor a l'art, no?, que es diu. Ara mateix el següent projecte, no sé si està definit, però com a mínim buscar més bolos per la lliçó i trobar més llocs on fer-la.
L'emprenedor ens detalla on podem trobar tota la informació.
Tenim una pàgina de Facebook on anem penjant totes les coses, que és, suposo, facebook.com/Wunderkammer Teatre, i, per exemple, en els bolos aquests concrets del 20 i 21 d'abril, a totes les xarxes també del Cooking Girona, que és on també ens estan ajudant a fer difusió, també pot trobar tota la informació.
Ha arribat el moment del consell de l'emprenedor d'aquesta setmana, Marc Bernatallada.
Amb aquest temps tant d'immediatesa i de tants inputs, que la paciència és una virtut i que al final la passió i la tossuderia es barregen, i si t'agrada una cosa l'aniràs fent, que és, al final és més important anar fent que no pas on arribes o on estàs.
Ja ho heu sentit, vivim en un món molt frenètic. Cal tenir paciència, passió i amb esforç tirar sempre endavant, pas a pas, perquè el més important és seguir avançant dia a dia, com ha afirmat l'emprenedor de la setmana, Marc Bernatallada.
Local.cat. Amb Cristina Cantal.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Un emprenedor teatral era el que ens portava en el capítol d'avui la Cristina Cantal, aquesta secció que sempre ens descobreix emprenedors, ja ho diguem en general, i incluïm nois, noies i grups. I tornem al ritme de rumba i tornem amb aquestes cançons que a grups o formacions o cantants solistes els han versionat posant-hi aquest rumba, aquest ritme de rumba, aquesta rumba, més ben dit. I aquesta vegada ens anem a Raya Real, que, com es va crear, era una coral d'aquestes que anomenen rocieres, però mica en mica han derivat cap a un altre tipus de cançó, de fer les cançons entrellaçades, el que se'n diu popurris, i també tocar tota mena de cançons i estils. Aquesta vegada, en Rimba, ens versionen aquest tema de Shakira i de Carlos Vives, La bicicleta.
Yo no quiero ser un tipo de otro lado.